que dèiem, mecànica de guerrilla, eh? Que de fet, com que estem parlant de material, no sé si d'una altra època, i per tant també es pot arreglar en la majoria de casos amb una metodologia amb la qual en la majoria d'ocasions ara, amb els cotxes actuals, difícilment es podria fer. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom i bon carnaval.
Abans sí que es podien arreglar moltes coses i ara no tantes, eh?
Home, abans amb un filferro, un martell i unes alicates...
Salvaves molts casos, eh?
Però bueno, compte, eh? Que estem tornant enrere, eh?
Sí. Cuidado, amb això també.
Sí, sí. Cuidado, que la cartera cada vegada està més buida, mm-hmm. Cada vegada la buiden més, i si no hi ha més remei, a vegades...
I s'ha d'estirar fins on es pugui.
Sí, sí, d'una pela has de fer un quilòmetre de cable de cobre. Mm-hmm. Perquè...
I això encara es pot fer, eh?
Sí, sí, no. A poc a poc...
Un cotxe es pot estirar, si es vol, eh?
Ens estem veient obligats a estirar-lo, eh?
Mm-hmm. Però
senyal... Amb el bon sentit de paraula.
Sí, 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 però... oi tant. De la mateixa manera que tothom està aprofitant els recursos, un cotxe, si es vol, se'l pot estirar una miqueta més.
Sí, claríssim.
Amb la consciència del mecànic i amb...
Sembla mentida, no?, que últimament sempre estem parlant, sempre, sense voler, sempre surten els mateixos temes, però és que és la realitat. És que és la realitat. Ara mateix, amb el plan PIB aquest que ha sortit, l'altre dia un cas... Un senyor que tenia l'empresa.
Que subvenciona, eh? La compra de vehicles, a diferència de... Sí. En anteriors ocasions ja poden ser vehicles superiors a una quantitat, no sé si eren abans 15.000 euros o una cosa així, ara es pot comprar un cotxe superior als 15.000 euros.
Sí, però és que aquest plan PIB, jo no sé en qui ajuda. Sí, ajuda una mica el comprador, però d'aquests 2.000 euros que diuen que es
posen, de...
1.000 es fa càrrec l'Estat. I els altres
1.000 el
concessionari. Però si no guanyen 1.000 euros per vendre un cotxe... No es guanyen. No sé. Sí, ajuden amb un i fan mal a l'altre. És que no sé. Jo crec que s'hauria de buscar un terme mig per... Perquè, clar, imagina't que un concessionari li surt un mes vendre 100 cotxes. 100 cotxes per 1.000 euros. La cosa... Sí que aquí en aquests 1.000 col·laborarà concessionari...
Però com que suposo que els han d'espavilar, aquests cotxes, perquè no poden quedar al concessionari...
Sí, però doncs... abans un concessionari... A veure, podem estar ficant en un terreny que no em pertany, no?
No, però no sé si també valdria pels tallers...
Però s'ha d'anar amb cuidado, perquè abans un concessionari que tingués una mitja de 25 cotxes al mes, 25-30, quan venia el cotxe, sobre aquest cotxe que tenia? Tenia... el 80% el finançaven. Al financiar un cotxe, el propi concessionari tenia pactes amb financeres, amb bancs, en el qual l'interès era variable. O sigui, tu li podies... Hi havia 3 o 4 tarifes. Li podies fer amb carregant-li un 0,5, un 1, 2, 3, 4, 5, depèn. O sigui, això era... Si el venedor era eixerit i s'espavilava, doncs aquí ja podien treure un bon piquet d'aquell cotxe. Després tenia l'assegurança, o sigui, li asseguraves el cotxe. Després venia les reparacions de carrosseria, que l'estadística deia que el 25-30% et tornava... En els primers 6 mesos aquest cotxe tornava a entrar
per
una ratlladeta, per un... Clar, el cotxe és nou, evidentment, ràpidament s'ha d'arreglar, i tenint un seguro tot risc, en aquella època la cosa anava bé...
Era del seguretor.
Però, clar, imagina't totes les entrades que tenia un concessionari. Però és que ara l'assegurança se la fan per internet on troben més barat. Evidentment, a tot risc ja la cosa canvia. Seria un tot risc amb una franquícia o un tercer és justet. El finançament, si ja va justet amb el que diu, imagina't si li carregues. Mm-hmm. O sigui, imagina't totes les entrades que s'havien frenat.
Però anem al revés, millor pel comprador.
Sí, pel comprador millor, sí. Sí, és on de... Però el que jo em referia és que els grans concessionaris, per què estan malament? Perquè estaven en una bombolla que els entrava, o sigui, obrien l'aixeta i hi havia raig lliure. Clar, què ha passat ara? S'ha estabilitzat tot i tot és com és, o sigui, dos i dos són quatre, no... Que el comprador ara té més facilitats per comprar un cotxe? Per part del concessionari, sí, no per part del banc. O sigui,
no, no,
això és... no, no, no tens mai...
També té més facilitats per arreglar-lo? On sigui ara, Paco?
Sí, la, a veure, llibertat de fer els manteniments, ja se sap que per normativa pot anar on vulgui. Això està...
Encara que el cotxe estigui...
Encara que el cotxe estigui en garantia, tu els manteniments pots fer-los on vulguis. Sempre i quan...
Segurament llevat del manteniment inicial, d'aquell primer, o fins i tot el primer?
No, fins i tot el primer.
Fins i tot el primer?
Sí, sí, sí.
És a dir, un cop tu has comprat el cotxe en un concessionari, un cotxe d'una marca determinada...
Tot el que hagis de pagar tu, ho pots fer on vulguis, sempre i quan ho facis amb un taller certificat, que et posi material original...
De la marca?
I els lubricants que corresponen.
D'acord.
O sigui, tu ho pots on vulguis.
I això no invalida res, no afecta res, eh?
No afecta res. Referent a l'altre tema que deies, que si hi havia més facilitat per reparar,
sí.
Fa uns anys hi havia...
Però si es pot anar a més llocs. No,
sí,
no fa.
Bueno, els llocs que hi ha, no? Si els tallers que, hi ha. Que tingui certificats. Però jo em referia a que abans hi havia pòlisses de crèdit, hi havia que podries fraccionar amb la targeta, tot això. Però com el sector de l'automòbil està pels bancs, està considerat com sector d'alt risc, està tot anul·lat, o sigui... Jo no ho he fet servir mai, ho teníem, però no ho vam utilitzar mai. Però clar, hi havia gent que et fraccionava una factura amb la targeta,
la de crèdit.
Fraccionava, però tot això està eliminat, o sigui, no... Llavors, reparar, no tens més opció que
pagar.
O fer calaix...
I pagar directament?
I pagar directament,
sí. Perquè aquest és un dels pocs sectors on tu no surts amb el cotxe si no has pagat, eh?
Sí, hauria de ser així.
Bé, en els tallers no ho sé, en els concessionaris el cotxe no surt? El cotxe no surt d'allà?
No surt.
Si un no ha pagat...
En el cas nostre del taller de poble, doncs sempre hi ha el marge de...
Ja, de fer els ulls una mica grans,
d'intentar...
Demà passat...
Sí, que a veure, amb els anys que portem ha funcionat. El que passa és que, bueno, l'economia
són
pics, no? Bueno, s'ha d'entendre. Quan un va malament, però clar, quan un va malament és que l'altre també va malament. O sigui, si estàs mirant a la gamma mitja, o sigui, la classe mitja, estem baixant tots. O sigui, sí, hi ha molts que tenen molt, però generalment...
Tot i que aquí recordem, encara que visquem en l'època que visquem, hi ha una tarifa de preus, que és la tarifa.
Sí, sí.
Sí. Això és com els barbers. Vaja, dic d'aquesta manera. Hi ha un seguit de tallers que estan agremiats.
Sí, però bueno, no va bé per aquí.
O sigui, no
va per aquí. O sigui, hi ha un baremo de recanvi, que això és el que hem parlat
això
sempre.
És el que hem parlat això sempre.
És
a dir, el recanvi de marca té un preu i és aquest el preu.
I després, cada taller...
L'hora de taller.
És lliure.
És lliure, d'acord.
L'hora de taller és lliure. O sigui, si tu... No sé, posarem un exemple molt, molt bèstia.
Molt escandal, sí.
Si tu... tens una clientela que està disposada a pagar-te 100 euros l'hora i li dones de sopar o li dones de dinar i li poses un...
Sí, un cafè a la porta.
Jo què sé, i ella està disposat a pagar això, ningú et pot vindre a dir res. Sempre quan tu ho tinguis anunciat, a l'entrada tu tens el teu panell d'anuncis en el qual poses que les condicions en aquest taller són aquestes.
D'acord.
El client ho accepta.
Aquí no hi ha, però, convenis reguladors en aquest sentit?
No, a veure.
És a dir, cada taller pot posar lliurement el seu preu per hora de treball?
Sí, tu, o sigui, tu calcules la...
Sí, esclar, que a partir dels càlculs, cap taller farà un disbarat, ja ho entenc.
Cap taller ho farà, ni cap taller... O sigui, si tu sumes els serveis que dones, la maquinària que tens, el manteniment de la maquinària, la llum, l'aigua, el gual, el lloguer, o la hipoteca, o l'amortització del local, tal, tot això ho sumes i divideixes... Hi ha una regla aritmètica que diu...
I surt el preu per hora.
O sigui, el preu net és aquest. A partir d'aquí, què vols guanyar? Un 10, un 15, 25, el doblar, això, cadascú...
Sí, sí, sabrà què fa.
On sí que hi ha un baremo fixat és per les companyies d'assegurances.
D'acord.
Perquè tu pots tindre l'hora a 100 euros i ve el pèrit i diu...
No.
Jo et pago 25.
És a dir, les companyies d'assegurances sí que tenen establert un preu per hora de taller.
Sí, que no totes tenen el mateix.
D'acord, això et volia preguntar per a vegades aquelles persones que diuen, escolta'm, és que l'asseguradora ha resolt...
Cada asseguradora fixa un preu. Per exemple, Mutua Madrilenya agafa i fa un estudi de la província de Barcelona i diu, als tallers de la província de Barcelona els hi pagaré tant. i els seus tallers col·laboradors et paguen tant.
D'acord, o sigui, perquè, no... perquè també és llibertat del taller decidir si...
Si repara o no repara.
Si repara o no repara per aquesta companyia asseguradora o per qualsevol altra.
Bueno, hi ha dues opcions. Tu pots ser un taller sense estar adherit a cap companyia, que pots agafar clients de totes les companyies.
D'acord.
Llavors, sí que pots forçar una mica i dir, no, escolta'm, tu a mi em portes un cotxe a l'any, a mi em pagues tant. Però què passarà? Que com, tal com està tot...
Quedaràs arraconat de...
No, no dures la setmana. La primera setmana ja estàs arraconat. Llavors, què passa? Que quan el client truca per donar un parte o dir alguna cosa, pues, cada companyia intenta que aquell cotxe portar-lo als seus tallers.
D'acord.
Que està bé? Bueno, sí, i sempre he parlat. Jo crec que això s'hauria de... Aquestes xarxes haurien de desaparèixer i el client tindrà lliure elecció per anar on vulgui. Perquè moltes vegades se'ls està pressionant que no et vindrà el pèrit, que no cobraràs, que et passarà això, quan és mentida. Si tu tens signada una pòlissa a la qual...
Però és a dir, és molt lògic que en aquesta forma de funcionar, si un té un problema amb el cotxe, o té un accident, o necessita precisament que el pèrit li faci una valoració, el pèrit li digui sí, però aquesta reparació que va a càrrec de l'asseguradora vostè l'ha de fer en aquell taller. I no en el taller habitual que un pugui tenir. Pot passar això, eh?
Està passant.
Està passant.
I s'està pressionant la gent. Però el client és lliure, o sigui, té lliure l'acció de taller.
La té.
La té. I si tu dius, jo reparo a casa Pepito, tu vas a casa Pepito. I el pèrit...
Per... Encara que hagis pogut signar un contracte amb una assegura... Un contracte a l'asseguradora no pot...
No et pot obligar.
No et pot obligar.
Et pot aconsellar.
Sí,
però,
bé, esclar.
Aconsellar, però no obligar. Què passarà? Que si tu vas a un taller concertat per ells, a lo millor et fan teleperitació, t'ho periten ells i a lo millor guanyes un dia. Però si tu... Ara imagina't que,
si tu et desmarques de, diguem-ne, del procediment de la companyia, pot ser que aquesta reparació trigui...
Un dia.
Un dia més o dos dies més o el que sigui. No estaràs a la llista de prioritats, per dir-ho d'alguna manera.
Però que no acostuma a passar.
No acostuma a passar.
No. Són casos molt extrems i està... O sigui, jo crec que no.
D'acord. És a dir,
el que passa és que em pressionen molt, eh? O sigui, a mi m'ha passat clients, escolta'm, que és que m'estan dient que vagi allà, que és que... Escolta, tu li passes l'adreça del teu taller i que passi el pèrit. Ells es guarden a sota la màniga, tenen un esguardat que són entre 24 i 72 hores. Normalment és el dia següent. O sigui, tu dius avui i el dia següent venen.
D'acord, perquè ells sí que tenen l'obligació de peritar, eh?
Sí, no es poden negar.
No,
és que està totalment...
Serà més tard o més d'hora, però vindrà el pèrit al taller que...
I cap problema. O sigui, l'únic és el que he dit sempre, o sigui, cada companyia té o busca tindre els seus tallers, que pacta unes condicions amb ells, i l'únic que està passant d'aquesta manera, que el mercat s'està podrint. Estan podrint. Per què? És el que he dit abans. Imagina't que es fixa un preu d'hora a la província de Barcelona de 50 euros.
Per exemple.
Per què pot vindre una companyia i dir que paga 30? No. Si tota la xarxa de tallers agremiada diu que el preu és 50, porta el cotxe on vulguis, que val 50. Però això no ha succeït mai ni succeirà mai.
De fet, això, però...
Un diu 30 i l'altre que vol feina diu 29 i l'altre vol feina diu 28.
De fet, però, Paco, això en principi el consumidor...
No, jo parlo companyia d'assegurances.
Em refereixo, però és que precisament això és una qüestió entre companyia d'assegurances i taller.
Sí, però que acaba, a vegades el que acaba rebent és el consumidor.
Per què?
T'explicaré el per què.
Perquè, esclar, jo porto el cotxe al taller i jo el cotxe, diguem-ne...
Sí, t'explicaré el per què. Tu pots contractar un càtering amb pernil de
pernil serrat,
5 jotes, sí o no?
Sí.
I pagues equits. I aquí, imagina que aquí al mig hi ha un intermediari que quan tu ets el que pagues, vale? I tu contractes aquest catering i et diu que això val per persona 100 euros. El que està al mig posa la mà i diu, aquí hem de caure 50. Vale. Ja no tens 100 per fer allò, ja tens 50, perquè 50 s'han perdut. Vale. I quan arriba la festa teva, Resulta que el càtering és Serrano de Teruel o Serrano d'Albarracín.
D'acord, però jo sempre tindré la possibilitat de dir, escolti'm, jo vaig contractar això, vostè m'ha de donar això. El que passi entre vostè i altres, a mi...
Sí, però ja està el lío.
Sí, però el lío... No, sí. No sé si m'explico.
Sí, jo aquí defenso, no defenso el taller, eh?
No, estic defensant el taller.
El consumidor.
No, només ho dic en el sentit que el consumidor, diguem-ne, aquesta batalla...
Sí, però del que es tracta, que quan tu paguis el pernil bo...
Sí,
quan
m'arribi el pernil bo, esclar.
T'arribi el pernil bo. Sí. Què està passant? Que com aquest preu cada vegada està baixant més...
El de les asseguradores, et refereixes?
No, o sigui, l'asseguradora baixa el preu
de l'hora de taller.
No,
de prima.
Baixa la prima quan tu... O sigui,
sí.
Tu fas una assegurança cada vegada més barata.
Sí.
O, clar, ells cada vegada necessiten tindre serveis més baratos. Però, clar, tot això té uns límits. O sigui, té un límit de qualitat, un límit de servei, un límit de tot. Que, o entre tots... Avui mateix em preguntava un senyor, on te'n faig el seguro? Quina companyia? Com dic... és la que vulguis, dic, però busca't una companyia que estigui dintre dels estàndards, no et busquis la més barata, perquè passarà que a lo millor ara m'està, mira, en aquests moments tinc un cotxe al taller que té el faro ratllat i el pèrit no el canvia
perquè
s'ha de polir. Si tu aquest cotxe el tens amb una altra
companyia, potser diu, toca en viu,
és que ni t'ho discuteixen, posa el nou. Llavors, és aquí on vaig. S'ha d'anar amb molt de cuidado a l'hora de contractar segons quina asseguradora.
Però, tampoc n'hi ha tantes, no, Paco? Perquè, al final, unes s'han menjat a les altres perquè...
Sí, però sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha perquè la gent s'està tirant a les asseguradores low cost, aquestes d'internet, i aquí és on està el problema. Perquè quan en tu t'ha fet l'assegurança un mediador, un amic...
Sí. Pots dir un representant. Vaja.
Pots anar a veure'l i dir-li...
Un agent d'assegurances, tu pots anar i dir... Mira, m'ha passat això.
Tu parles amb ell i ell et defensarà la teva postura perquè ets el seu client i et defensarà sempre igual el que estiguis demanant.
Sí, sigui de sentit comú.
Sí, i estigui dintre de... Però amb una companyia low cost que és per internet, allà tu no veus a ningú, no coneixes a ningú, i el pèrit que ve subcontractat de sap Déu i ell fa el
seu... Amb unes, suposo que instruccions molt determinades davant de... Perquè això sí que és veritat. Hi ha asseguradores que assumeixen determinades coses i algunes que no.
És que és com tot. Sí. O sigui, un cas que està passant ara molt és quan hi ha una denúncia per...
Deixant de banda aquella picaresca del client que diu, escolta, fica-m'hi aquella ratllada que hi ha també allà, a veure si...
És on anava ara. O sigui, ara hi ha molts casos de vandalisme. Tu no has vist el típic cotxe que veus ratllat de dalt a baix amb una clau?
Sí, sí.
O una creu? Mm-hmm.
O aquells cotxes especialment nous que algú diguem-ne, li ve molt
per,
de gust...
Per simpatia, pel que sigui, fa la gracieta. Pues, clar, això, a l'hora de tassar això, quan ve el pèrit, això és important saber-ho, perquè la gent no té clar.
És a dir, no estem parlant d'una ratllada d'aquelles casual que ha pogut fer algú a l'entrar al pàrquing o a l'aparcar.
Això és un accident.
D'acord. Estem parlant d'aquelles situacions en què directament un és víctima del vandalisme
i tens una ratllada.
I una ratllada de dalt a baix.
De dalt a baix. Vale. Doncs quan ve el pèrit a peritar aquesta ratllada, el pèrit només està mirant la ratllada i pagarà aquella ratllada. Si el cotxe té un bony, el cotxe té danys de pintura o alguna cosa, aquí t'apreciarà. O sigui, aquí posarà una depreciació. O sigui, no pagarà el 100% de reparar allò.
D'acord.
Pagarà reparar la ratllada. Si hi ha bonys, els bonys han d'anar a càrrec del client. Doncs això s'ha de tindre molt en compte, perquè clar, hi ha gent que es pensa que...
D'acord, és a dir...
Que pagaran tot. No, si, paguen la ratllada.
Si a mi em ratllen una porta que ja estava abonyegada...
Pagaran la ratllada, no els bonys.
Home, té una certa lògica.
Té una certa lògica, però és que... El que parla amb el client no és el pèrit, és el taller.
Sí, sí.
I s'estan reparant. Però és que arriba un moment... Que
anys, ja no... anys enrere, s'hagués reparat tot, pum.
D'acord. Sense cap problema.
Sense cap problema.
Però ara, tal com està...
Ara tothom fila molt prim amb paper de fumar.
O sigui, si l'assegurança d'un cotxe més o menys un utilitari o un cotxe mig a tercers està sortint al voltant d'uns 300 euros, més o menys per aquí deu anar, entre 250 i 450, clar, si després et donen un tot risc en franquícia que estàs pagant al millor 600, 700, clar, valora... O sigui, valora realment... On t'estàs ficant? Perquè evidentment les asseguradores han de guanyar la vida.
Les franquícies també han canviat? Jo dic que no heu sentit. Per aquell que va al taller i algú li pot dir, mira, vas al taller, no hi ha res que vagi al taller que vagi per sota, que et diré, 250 euros.
Franquícies s'han d'anar...
Ho dic per si un pot pensar, bé, jo puc fer una franquícia i al final que la franquícia tampoc em serveixi de gran cosa perquè la mínima cosa que porti jo al taller ja em valdrà.
Tota la franquícia que superi els 180 euros o 150 euros, sí? Sempre estàs pagant.
Per això t'ho dic.
Sempre estàs pagant. Per què serveix aquesta franquícia? Pues serveix en el cas que tinguis un sinistre considerable, pues que assegurant-te pagant 180 euros es reparen tot el que tingui el vehicle.
D'acord.
Però... tot això té lletra petita. Imagina't que tu tens un cop a davant i un cop a darrere.
Sí. Que men... vaja, que he
quedat... No, que t'hagin picat.
D'acord, no. Que tinguis...
Llavors seria més complicat. Si et piquen i tu piques, aquí ja, uf, aquí ja es complica.
És a dir, imagina't que tu tens un cop a davant i un cop a darrere.
Vale. Aquí tens dues franquícies. La part del darrere...
clar,
i la part del davant.
El cop de davant i el cop de darrere. Ara, perquè es contemplen d'una forma diferenciada.
Clar. Però és que encara això es pot complicar més. Ara imagina't que tens un cop davant, un cop darrere,
sí, és clar.
Una a la dreta i una a l'esquerra.
Pots posar totes les possibilitats
ja,
del món.
Ja tens quatre. Vale, però és que encara puc posar una altra. Tu tens el lateral dret...
sí, home, però depèn de com t'esperis. Si el primer cop tu ja ho portes a l'asseguradora, diguem-ne que no tindràs aquesta...
però per això m'agrada explicar-ho, perquè la gent ho tingui en compte, perquè si ho fas bé, si les coses es fan bé, no passa res.
D'acord, fer-ho bé vol dir trucar a l'asseguradora a cada cas i no esperar...
És que si vas esperant, o sigui, si vas acumulant... no pots
això
acumular.
Em refereixo, no pots acumular.
No pots acumular perquè...
això no és com abans de dir, aprofito que ara ve la d'allò per una altra cosa, no.
A veure, si tu tens un tot risc sense franquícia...
aleshores fes el que et doni la gana.
Espera't una vegada a l'any
i que el tot risc et pagui tota la...
però quan hi ha franquícia s'ha d'anar amb cuidado. Perquè a mesura que anem complicant, ara imagina't el lateral dret. O l'esquerra, si vols.
Sí.
Vale. En teoria això compta una franquícia. En teoria. Tu ara imagina que tens una ratllada al palafang de davant i una altra ratllada al palafang de darrere. Això és lateral. És el lateral.
Sí, tot el lateral.
No, tot no.
Tot no.
És la part de davant, al mig no hi ha res i a darrere sí. Això com s'interpreta? Això s'interpreta dos. M'entens el que vull dir?
Sí.
Tu has fixat una franquícia de 180 euros que dius, bueno, jo m'asseguro que amb 180 euros...
No pagaré fins ara.
No, perquè ara, clar, venen amb lupa. O sigui,
I ara el cotxe es despedaça... amb...
I fins i tot prenen mida. Si tu tens una ratllada...
i tu dius...
imagina't què pot passar, perquè jo tinc clients, o m'ha passat amb mi, treure un cotxe i enganxar-me davant, voler arreglar-ho i enganxar-me darrere.
Sí, o tots aquells que estan en un pàrquing han obert el cotxe del costat, han obert la porta, i a l'obrir la porta s'ha fet un bony a la porta del meu cotxe.
T'has enganxat, no hi ha problema. Llavors, fins i tot, arriben a mesurar l'alçada de la ratllada de davant a la darrera
per
veure si coincideix
i per tant a veure si l'explicació que dona el client és veritat.
Sí. Fins i tot et poden demanar a veure, si tu estàs reclamant 300 euros bé, et diran sí o et diran no i aquí no discutirem.
Però
imagina que la reparació és una cosa seriosa i complicada, et diuen que volen veure els dos cotxes. Fins i tot
el causant,
fins i tot hi ha hagut vegades que volen veure el cotxe un a costat de l'altre, perquè depèn dels danys que té un, dels danys que té l'altre, alçades, té explicació. Avui en dia, o sigui, en el tema,
les asseguradores van amb lupa.
Sí, perquè jo crec que s'ha abusat molt.
A continuació et preguntaria, des del punt de vista del taller, val la pena fer un esforç per una assegurança a tot risc? O no val la pena fer un esforç per l'assegurança a tot risc?
Sí, val la pena sempre quan... o sigui, entre 4 i 5 primers anys del vehicle, sí.
Entre els 4 i els 5 primers
4 anys? 4 i 5, sí.
Sí, a tot risc en franquícia?
Sense franquícia.
Sense franquícia?
Jo faria sense franquícia. Mira què et diré. Els primers 3 anys, tot risc sense franquícia. Perquè t'estàs assegurant el cotxe...
sencer.
Sencer, impecable, sense cap problema.
Encara que valgui la torta un pan, eh?
Valgui el que valgui, ojo, t'has de llegir la lletra petita, perquè depèn de, del que pugi la reparació i del valor del cotxe...
I ja estem parlant d'un cotxe d'ús continuat, eh? Evidentment, si el cotxe només surt al cap de setmana, home, això també ja és més difícil d'allò.
Ja depèn de...
D'acord, però tu creus que amb, primers... un, amb un cotxe d'ús més o menys continuat, els primers 3 anys...
Els primers 3 anys...
Un tot tu creus risc... que un tot risc sense franquícia,
sense franquícia
és assegurar-se el cotxe en totes circumstàncies?
T'estàs assegurant portar les claus i dir, noi...
Torna'm el nou. I cada any torna'm el nou.
En franquícia, t'estàs assegurant pues, que si tens una topada forta, se't repararà pagant aquella franquícia. Ara, no tindràs el cotxe nou cada any, evidentment, perquè... Bueno, sí que el tindràs.
Sí.
Sí, t'has càrrec però... de les franquícies que t'apliquin.
D'acord.
Generalment, el màxim que s'estan aplicant són 5. Davant, darrere, dreta, esquerra i sostre.
D'acord.
Però...
Però... Però en franquícia ho recomanaria ja a partir de que el cotxe ja tingui una...
Que tingui una certa edat,
un cert quilometratge
i cotxes d'un nivell una mica més alt, perquè és, no sé, si
tingui... un utilitari,
clar, un utilitari que té més de 5 anys, el seu valor està menys de la meitat ja.
Clar, aleshores
ja què busques aquí? Llavors, o és un cotxe
de preu
una mica més elevat, que dius, bueno,
si m'ha de durar molt de temps, si pico de frente...
Ara, que l'altre dia nosaltres som taller d'una asseguradora que no es coneix molt per aquí, s'havia conegut molt, que és Mossap, abans estava molt integrada per aquí, no t'asseguren el cotxe per marca, model i tal, t'asseguren el cotxe pel valor. Tu assegures el cotxe i dius, jo l'asseguro per un valor tal. I sobre aquest valor és el que es treballa.
M'entens el que vull? Sí, sí. És a dir, al revés, per dir-ho.
Ets tu el que pactes el que vols assegurar, que això està bé. Perquè si assegures, no sé, vas amb un 600 i dius,
doncs l'asseguro
per 30.000 euros. Bueno, doncs el que passi, evidentment la prima ja l'estaràs pagant.
No, està clar.
O asseguro per tant, i ells, o sigui, va sobre el, això va molt bé per cotxes,
va sobre el valor que es pacta amb el client.
Clar.
És a dir, jo puc haver comprat un cotxe per 18.000 euros i assegurar-lo per 1.000.
Sí, però sí. Pensa que quan mirin aquest cotxe valdrà 9.000 menys el 80%,
menys el 80.
I ja pactes, o sigui, que jo crec que al final
es anirà per aquí.
Sí, perquè o sigui, seràs tu el que estàs decidint el que vols que et paguin quan tinguis algun problema.
D'acord, això deixa de banda l'assegurança òbviament obligatòria i tot el que s'ha de tenir, tot el paperam administratiu que cal tenir.
Tot allò sí, però cadascú buscarà la... Això passa molt en clàssics, perquè clar, imagina't que tens un 127 de l'any tal,
per exemple,
impecable, que allò és una joia, i ve el Pere i diu,
aquest cotxe,
el 127, ja pot llençar, home, què passa? Aquest cotxe potser t'has gastat...
Un disbarat per deixar-lo...
No diran
no,
però... preu perquè no és incalculable. He dit un 127 com pot ser qualsevol altre, un Jaguar, un Porsche...
Un cotxe amb...
Clar, si mires per matrícula jo fa riure. Aquells cotxes jo crec que...
O sigui, Paco, per un utilitari normal i corrent, assegurant-se de tot risc, no.
Jo no ho veig.
No. Per un cotxe ja d'un determinat valor, diguem-ne, què, de 18.000 euros en amunt...
Sí, un cotxe que si pica, clar, és que
un cotxe que si piques et valgui molt la reparació.
Mira, un cotxe que quan tu piques de morro, la reparació se'n va sobre 5-6.000. Que pot ser? O sigui, és que és tranquil·lament radiador.
Sí, sí, una bona picada.
Panel,
òptiques, una bona picada,
ja val això més. Clar, si el cotxe que tu estàs conduint no val això,
D'acord. És a dir, en utilitaris no, però en cotxes hi ha d'un determinat nivell que les reparacions valguin
com a mínim una franquícia.
Com a mínim una franquícia. Però un tot risc.
Un tot risc per assegurar. Per assegurar que bueno, que tu, o sigui, tu pagues de prima anual, posa, jo que sé, 1.000 euros,
sí.
Entre 800 i 1.000 euros, però és que per l'altra banda, com tinguis un problema,
pot estar... I en el cas d'utilitari, tot risc en franquícia o a tercers?
A tercers, perquè si és un utilitari avui dia de més d'entre 8 i 10 anys, què val? 1.500 euros? 2.000 euros? Si piques, val més.
És com aquell que digui, mira, tunyir-lo perquè...
No, és que s'ha de ser realista.
Sí,
o sigui,
sí.
Si fas números
ràpids... La desvalorització del cotxe és tan ràpida que...
Si fas números ràpids, mira.
Sí, sí.
Els faros, 100 euros cada un, tirant barato. Un capó, 150 euros, tirant barato. El paracops, 150... És a dir, tot això? Ja tens
utilitari, assegurança a tercers. Utilitari, diguem-ne, de batalló, eh? D'això. Cotxe, diguem-ne, mitjà, tot risc en franquícia, sí, i cotxe de nivell, tot risc sense franquícia.
Sense franquícia,
però... Aquesta seria la, diguem-ne, la gradació que recomanaries.
D'aquesta manera vas conduint tranquil, no vas patint, que no el toquin, que no la gent, aquí no la parco, aquí no,
aquí no tal.
Noi, el cotxe ha de servir-te amb tu, no, no tu.
Que hi ha moltes persones que no, però hi ha moltes persones que sí, que es fan un tip de patir amb el cotxe. 11 i 49 minuts, 10 minuts i seran les 12. En un mes tornarem, com no, amb l'espai de mecànica amb en Paco. Paco, gràcies.
Bon carnaval a tothom.
Bon carnaval.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
I 53 minuts, en 7 minuts arribem al punt del migdia. Aquesta tarda, com els comentàvem, a partir de 6:45, la presentació de la Reina del Carnaval, i a 7:45 l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes. Bon moment per llegir el van dit que ens acaben d'enviar. No m'han dit, no, van dit.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
El van dit diu el següent, que intentarem llegir amb una certa impostura perquè faci l'efecte adequat. El van dit diu això: sitgetanes i sitgetans, durant aquests 7 dies de festa esperem viure l'ambient més festiu i desenfadat de tot l'any. Des de la meva arribada espero que oblideu els problemes i les pors i us dediqueu només al que mana la tradició com a festa religiosa del calendari cristià. Una festa religiosa on els fidels s'emmascaraven per perdre la vergonya i realitzar desitjos que fins llavors només tenien en ment i que, socialment, durant l'any, no eren ben vistos per la societat. Recomano al poble que es desentengui de qualsevol feina i obligació durant aquestes dates i que tots els veïns gaudeixin d'aquests dies prohibits. Espero que des de la meva arribada us sentiu més sitgetans que mai i acollim a tothom per fer el que no podeu fer fora d'aquestes dates. Així doncs, continua el ban dit, faig una crida a tots els marranos de Sitges, als bohemis, a les piques amb minifalda, als indignats que fumen porros, als propietaris torracollons, als assidus a les barres, als no assidus a les barres, als nens impertinents, als avis maleducats, als que escupen, erupten, es treuen mocs o estiren pets en públic, als que deixen les escombraries a la porta, als que no recullen la merda del gos, als que corren i fumen quan poden, als que es corren quan poden, als que no són de Sitges i ho semblen, als que són de Sitges però no ho semblen. A tots vosaltres, uniu a mi i a la meva comitiva i fem que Sitges, per uns dies, oblidi els polítics i vividors i us garanteixo que aquest desastre en el que viviu, almenys, serà divertit. Prepareu-vos perquè ja som aquí. Signa la Colla Panxamples. És la prèvia del Carnaval de Sitges que comença aquesta tarda. Café do Brasil. Anem per parts, doncs. Avui, dijous gras, a partir de 6:45 de la tarda, com venim recordant, no a les 7. En alguns llocs està apuntat a les 7 de la tarda, però el programa oficial assenyala a 6:45 de la tarda la presentació de la Reina del Carnaval de Sitges i a 7:45 l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes a la Fregata. Primer la reina, després el rei. Que seguirà en aquest recorregut habitual que tots vostès ja coneixen i portarà els personatges a l'Ajuntament on Sa Majestat Carnestoltes llegirà el predicot. A continuació, Sa Majestat ha de passar per tres xatonades, per la xatonada de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, per la xatonada del Retiro i per la xatonada del Prado. Sopa, ens sembla, almenys així ens ho han dit, aquesta nit Sa Majestat Carnestoltes al Prado. Ja ho saben que és un Carnestoltes pradista, dit així, entre cometes. Aquesta nit que el Prado celebra el seu carrusel d'amor. Tot això avui dijous gras. Demà hi ha un munt d'activitats, hi ha les visites a les escoles, a les entitats, les visites també a tot el que són les residències i s'hi afegeix en aquest programa d'actes de demà divendres 8 de febrer aquest fotocall infantil que es farà a les 7 de la tarda al Cap de la Vila. Es farà després que el Prado s'esculli la reina del Carnaval infantil. Serà demà divendres a les 6 de la tarda. A les 7 al Cap de la Vila, fotocall infantil, sessió fotogràfica per als nens i nenes de Sitges amb els personatges més representatius del Carnestoltes. La Colla Panxamples organitza aquest acte que s'incorpora al Carnaval d'enguany. Aquest fotocall infantil demà a les 7 de la tarda al Cap de la Vila. I tant divendres com dissabte, bé, hi ha festes per tot arreu. Diríem que Prado i Retiro, però ens sembla que ens quedem molt curts en tot. Parlaríem de les dues entitats, però no hi ha local que faci alguna cosa o una altra tant divendres a la nit com dissabte a la nit. Plantejada com sigui, de mil maneres diferents, però hi ha un munt de locals de Sitges que organitzen festes tant divendres com dissabte. O divendres, però, a les 11 de la nit al Teatre del Retiro, la gran nit de Carnaval, i al Prado també, una altra de les festes que organitza l'entitat en aquest Carnaval. I el dissabte, i ens aturarem en l'agenda en el dissabte, a assenyalar primer, a les 12 del migdia, la cursa de llits disfressats. Cada any va més i cada any és un dels espectacles de Carnaval més estimats per allò que té veritablement de transgressor. La cursa de llits disfressats que sortirà des del Prado i farà aquell recorregut tan divertit de Francesc Gomà, Jesús, Cap de la Vila, Sant Pau, Sant Pau Avall, Passeig de la Ribera, Bonaire, Sant Josep Espalter, fins a arribar a la plaça d'Espanya. En acabar, Sa Majestat Carnestoltes i tot el seu seguici faran un lliurament de premis al Parc de Can Bota. Tot això vindrà després de la visita al Mercat Municipal. I a la tarda, recordar-los, com us deien ahir, escoltant aquest nou treball de l'agenda Mercatú, a les 5 de la tarda, la Tecareque Festa, la novena edició de la Tecareque Festa, al Cap de la Vila, que després es convertirà en una rua pel centre de Sitges, i a 6:45, la rua a peu de la colla Panxamples, de la colla de Sa Majestat Carnestoltes, també pel Centre de Sitges, acompanyats de la banda musical La Joia de Montjuïc, que esperem també escoltar-la. Són les 12. Avui l'interès centrat, òbviament, a partir de quarts de 7 de la tarda a La Fregata. Allà hi serem perquè tots vostès puguin, com no, viure amb nosaltres la presentació de la Reina del Carnaval i després l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes. I demà, en el programa del matí, el resum de tot plegat. Que passin un bon dijous gras, bones xatonades, bon inici de Carnaval i demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.